I ara parlem amb Carles Molet, ell ens parla de Conforme Ball Llibre en aquestes presentacions que està fent per tota la comunitat valenciana. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Les pròximes presentacions que tindrà vostè del llibre seran?
En Fondeguilla i Xodos, esta setmana.
Mira, a mi em fa molta gràcia, veure, perquè ho he vist, no? He vist que en Fondeguilla li han canviat el lloc, per lo vist és un puesto on se fan moltes coses i hi ha pocs espais, no?
Sí, és un curiós perquè tenim verbalment concedit l'espai. Està en 8, no tenia cap tipus d'ocupació, i ahir l'alcalde va enviar al nostre portaveu en Fondeguilla una escrit dient que segurament se faria algun tipus d'acte. O sigui, segurament d'ahir per al dijous, no? Uh-huh. Finalment, sembla que volen projectar una pel·lícula per a tots els públics, el mateix dia, el mateix lloc, i a pesar de que es vol relativament xicotet, no? És xicotet, i té molts espais públics, segur que aquests dijous estan tots ocupats.
Mire, jo donar-li l'enhorabona perquè pense en aquestes poblacions menudes que també tenen dret a tindre aquests espais culturals i, per què no, que la gent vagi a presentar també els seus llibres, que poca gent se recorda d'aquests llocs, però bueno, vaig això per davant. Mire, aquesta esprada sigui en el Gran Casino hi ha una xerrada que van a fer sobre la polèmica que porta la llei del sí és sí. I hi haurà un company seu, no de partit, però sí un company, perquè també és senador, i és el company per València, Fernando de la Rosa Tornell. Ell és jurista i ve a explicar el per què per què demanen i se canvi de la llei del sí és sí. Vostè, que compartís en ell espai, ens pot parlar de què defensa este senyor?
Bueno, este senyor el que podria també explicar avui a Vila-real és aquests regals que rebia de la trama Gürtel, perquè encara no dona cap tipus d'explicació, no? Este senyor va ser conseller damunt de justícia en el govern de Camps, el govern més corrupte que han tingut mai, i encara en cap moment ha demanat perdó de totes les tropelies que ha fet aquest govern, un govern implicat en la corrupció, han sigut per tant membre d'un govern corrupte. I el que estan fent ara és utilitzar una llei bona, com és la llei del sí és sí, una llei que va així endavant en una majoria parlamentària ampla i que, és cert, ha tingut una polèmica per la rebaixa de certes penes molt puntuals i molt poques, però és cert que hi ha una alarma social alimentada per ells, el voler simplement fer oposició al govern d'una llei que entenem que se té que modificar simplement aquest aspecte, però que és molt positiva. I així el Partit Popular ha entrat en una deriva punitivista, no? És que com si el problema fora únicament si 7 anys o 8 anys de pena són suficients o no són suficients, el que tinc que posar tots els recursos perquè no enllasque cap tipus de violència contra les dones, cap tipus de violació, d'agressió sexual o cap tipus d'actuació sense sensació de consentiment. No després veure si en 8 anys una persona és condenada, en teoria està rehabilitada ja, però en 7 anys no, no? No sé, és que estan utilitzant això simplement per a confrontar d'una manera prou fastigosa, no? Perquè és un tema molt sensible i pensem que la llei és bona. És bona i s'ha de modificar en aquest aspecte i ja està.
I per lo que fa al Partit Socialista, vostè entén que estiga rebent, entén, o se pressuposa que està rebent pressions per a modificar aquesta llei o que realment se deu de modificar?
Sí, no, també entenc que bueno, és una tensió pròpia del govern, que entre ells també la utilitzen per a confrontar els dos partits del govern. Jo crec que és prou unànim, no? A pesar de que la ministra sí que està prou reàcia a la modificació. Qualsevol llei se té que modificar. Òbviament s'ha fet amb bona intenció i si la seva aplicació pràctica té un error, s'ha de modificar des de cap tipus de dramatisme i d'això no hem de fer cap escàndol, sinó, bueno, per això estem, no? Per això legislem. Totes les lleis se modifiquen un moment o altre. Esta s'haurà de modificar corrents, només s'ha aprovat, només ha entrat en vigor, però és que no passa absolutament res. Això passa en més lleis i és el que fem dia a dia, modificar lleis. Per tant, no hi ha cap tipus de problema, no? La llei en si és bona, però s'ha de modificar. I el que sí que és un poc lamentable és l'espectacle que està donant entre ministeris, no? Entre el Ministeri de Justícia i d'Igualtat, a veure qui és més cabut. Baixeu del burro i busquem una solució dialogada i que se pugui modificar i que aquesta llei s'apliqui les màximes garanties perquè no passi el que està passant. Però és que això al final és un debat com si la solució únicament fos posar més pena a les persones, i és que no té que anar per ahí. Si tenen que posar 6, 7 o 8 anys de condena a una persona, és que en fallaria perquè el delicte s'ha comès. Hauríem de posar el fre molt abans perquè aquests delictes no se duguen endavant. O sigui, una persona que fa aquest delicte li donarà igual si la seva condena són de 7 o 8 o 9 anys, és que l'ha fet ja, i si en teoria tenim que utilitzar la presó per a reinsertar-lo com a persona i curar-lo entre cometes, pues el problema no serà si són uns mesos més o uns mesos menys. El problema és que ha de ser realment efectiu i ser tractament que se li pugui donar, no?, per reinsertar-lo.
Mire, i Valdoví feia declaracions i dia que les primàries no són un mal sistema, però cal afinar-lo per evitar tensions innecessàries. Això dia el candidat de Compromís a la Generalitat. Vostè compartís el mateix que dia ell?
Jo crec que les primàries van ser un instrument necessari el 2015, era l'únic mecanisme que teníem per a que el partit minoritari, en este cas Iniciativa, en el qual milita, no?, poguera optar a la candidatura, a la presidència de la Generalitat. Sense sistema de primàries com el que tenia Mònica Oltra, no hauria pogut ser candidata perquè eren del partit minoritari i tenien menys vots. I, bueno, prova d'això va ser que sí que vam aconseguir el 2015 uns resultats espectaculars, tenir diputats autonòmics i el que tot això va suposar, però ara és un sistema que el veig molt injust perquè no és un sistema en el qual els militants tinguem l'opinió garantida, no? Perquè al final és qui més apunta, gent del carrer o gent que després hi votarà a les eleccions, però és gent que tu coneixes, el teu entorn, és aquesta gent la que acaba fent la candidatura i s'acaba la gent que òbviament és molt reforçada i gent que injustament és molt perjudicada. I parlo del president de les Corts, per exemple, de Enric Morera. Jo crec que és un sistema que el tenim que revisar perquè crea moltes ferides i va, igual que va crear el 2015 o el 2019, òbviament, quan competim legítimament moltes persones per els poquets jocs que han decidit, se creen unes ferides que després costen molt de cicatrisar, i crec que sí que fa una revisió d'aquest sistema, que òbviament és millor això que no el dedazo que fa el Partit Popular, el Partit Socialista, que tu, però que tocaria llimar-lo també. És com el que diem des de la llei, no? Hi ha coses que són bones, però en l'aplicació pues, segurament cal modificar-les.
Pues mire, una altra vegada allò de que jo lo que quiero hablar de mi libro en el Fondeguilla i en Xodó serà quin dia i a quina hora?
Pues en Fondeguilla al final serà el Bar Mario, perquè moran ja cada espai municipal, a pesar de que tenen molts, a les 7 i mitja de dijous, i en Xodó serà en l'espai cultural de les antigues escoles a les 12 del matí del dissabte.
Pues moltes gràcies per haver-nos atès, Carles Mulet, senador. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.